COPE Catalunya i Andorra.
Bona tarda, a les 3:13. Comencem a parlar d'esports a la sintonia de COPE Catalunya i Andorra. A veure, sí, també. Bé, veig que esteu tots i totes, eh? Fantàstic. Com van les festes? Bé, per pair-ho una miqueta millor, aquí arribem amb tota la informació de la jornada, que no esteu gens malament. Esports COPE, fins les 4, no ens atura ningú. José Luis Gil, com va? Bona tarda.
Espera, espera, que ara passo llista a la redacció. No.
Encara tens cara no. de Pare Noel, eh? Ah, no, que tu ets més dels Reis.
Sí, jo de sempre.
De sempre,
en,
eh?
En aquestes dates jo em torno més monàrquic, si s'escau.
Molt bé. Debats a banda i discursos
no busquis,
al marge.
No busquis, que em trobaràs.
Ordenem i presentem la jornada en titulars. Vinga. Oh my God, that's the fucking shit!
Top 6.
Els primers dakarians posen avui punt de destí a la ruta desèrtica. Molts pilots, entre d'ells Nani Romà, surten ja en la jornada d'avui i preparen una nova edició d'aquest rally amb més duresa, novetats i atractius per fer aquesta prova més llegendària encara.
Top 5.
La selecció espanyola d'handbol ja prepara l'europeu. Cadena s'ha convocat a 4 jugadors del Barça que podien haver estat 5 si no és per la baixa d'Arpa d'Estèrvic. Sarmiento, Entre Ríos, Viran i Víctor Tomàs. A més, d'altres convocats han passat blaugrana, com Albert Roques, li donen a l'equip de cadenes un segell molt Barça.
Top 4.
Doble sessió de Lliga ACB aquesta setmana. Avui el Barça rep el difícil Gran Canaria i el Joventut es proposa el repte de ser el primer equip que s'imposi al Real Madrid. Són els aperitius el que ha de ser el plat fort esportiu d'aquest cap de setmana. Madrid-Barça, diumenge a la capital.
Top 3.
L'Espanyol no espera ensurts en el mercat d'hivern. Amb tot, i ni que sigui per educació, ja va avançar el president Joan Collet que si algú truca a Cornellà, se l'escoltarà. A Esports COPE analitzem quins jugadors podrien ser objecte d'alguna trucada a l'Espanyol aquests dies.
Top 2.
Boxing Day a Anglaterra i victòria del Manchester City contra el Liverpool, 2-1. Els de Pellegrini superen els Reds a la classificació i es col·loquen a un puntet de l'Arsenal, nou líder a Anglaterra. El talent ofensiu i els dubtes en defensa continuen marcant l'equip de Pellegrini.
Top número 1.
Leo Messi comença a treballar a Rosario i prepara la tornada a Barcelona pel proper mes de gener. Hi haurà trobada amb el Tata a l'Argentina. També treballa en el retorn Víctor Valdés, mentre que Pedro celebra des de Tenerife la renovació d'Iniesta enmig d'informacions que el vinculen a l'interès d'equips britànics.
Entrevistes a Esports COPE.
Protagonisme avui a Esports COPE en les veus de Manolo Cadena, seleccionador espanyol d'handbol en portes de la disputa de l'europeu. Miguel Ángel Paniagua amb les últimes claus de l'imminent Madrid-Barça de bàsquet del proper diumenge. Zabaleta, el jugador del Manchester City, després de la victòria 2-1 contra el Liverpool en el Boxing Day. I Pedro Rodríguez Ledesma, davanter internacional del Barça i la selecció espanyola en un feliç trànsit del 2013 al 14.
El debat a Esports COPE.
Sempre amb l'aroma d'obra cafè en temps d'opinió amb les veus de Miguel Rico i de Goberto Escorcia.
La pregunta a Esports COPE.
Messi continua el seu full de ruta. Des d'avui treballa a Rosario la seva recuperació. Creieu que l'argentí ha entès que ha de descansar? Opinions de tota mena, però per exemple ens quedem amb la que diu, després dels sustos que està tenint últimament, crec que té la lliçó ben apresa. Signa Jordi Avellana.
Gràcies, Gil. No te'n vagis gaire lluny, que ens has de parlar del rival europeu del Barça, del Manchester City. Recordeu, 24 hores sobre 24, al fòrum d'Esports COPE obert a través de les xarxes socials, facebook.com/EsportsCopeCatalunya. Tot junt és molt fàcil, de veritat. I també a Twitter, @EsportsCopE. Bé, tenim l'Helena Condis a càrrec de la producció, l'Andreu Quesada de la sala de màquines amb el bagul de música posant la banda sonora original al programa. Us parla Albert Díez. De seguida tornem, sisplau, que no es mogui ningú.
En Iberdrola, tu factura de la luz no puede ser más transparente. ¿Sabías que, por ejemplo, de los 51 euros de la factura mensual de un hogar medio, solo 19 euros se destinan al pago de la energía consumida y a su transporte? Y fíjate que el resto, 32 euros, son costes que nada tienen que ver con el suministro eléctrico. Son sobre todo subvenciones e impuestos. Si quieres tener un poco más de luz acerca de tu factura, entra en iberdrola.com/tu factura de la luz no puede ser más transparente.
¿Aún no te has enterado? Seguro que todos tus colegas ya están disfrutando de FIFA 14. ¿A qué esperas? Venga, coge el mando y vive la emoción de marcar auténticos golazos con el mejor juego de fútbol del mercado. Somos FIFA 14, ya a la venta para tu Xbox One. All the lights are coming on.
L'equip d'Esports Cope
us desitja
el millor per aquestes festes
i tota la felicitat del món
pel 2014.
Guanyant títols o no,
però gaudint de l'esport i de la ràdio.
Gràcies per fer-nos costat.
Esports Cope, un equip que surt a guanyar.
Sí, senyor, cada dia, de dilluns a divendres, i que duri. Avui em ve al cap el nom de Pedro Rodríguez, el jugador canari del Barça, de 26 anys. Porta 7 temporades al primer equip des que va debutar. Ell és un d'aquells treballadors del futbol, sempre oferint-se, sempre actiu, cap queixa, generós en l'acció i determinant a dalt. Un futbolista necessari, sens dubte, dels que fa poc soroll, però se li entén tot al camp. El palmarès de Pedro és per viure de rentes. Un Mundial amb la selecció, dos amb el Barça, dues Champions, quatre Lligues, i així puc continuar omplint mig full. Enguany semblava que la cursa de tres sortia des de la banqueta. Semblava i ha estat així. Neymar, Messi i, a partir del gener, Alexis s'haurà de posar les piles amb Mundial per davant.
Esports Cope amb Albert Díez. Hey, I just met you.
I 20 de la tarda, la portada d'aquest programa d'avui divendres pel Barça i les moltes puntes de l'actualitat del conjunt blaugrana. Ja està en aquest estudi de Cope Catalunya i Andorra l'Helena Condis. Helena, com va? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Albert.
Repassem l'actualitat del conjunt blaugrana centrada d'inici en dos noms, Pedro, precisament, i Víctor Valdés.
Pedro, que està a la seva terra, Tenerife, que aquest migdia ha rebut la medalla d'or al mèrit esportiu a l'Ajuntament de Granadilla de Abona. Ahir va estar en un acte benèfic on el canari valorava així la renovació del seu company i amic Andrés Iniesta.
Sí, un gran ejemplo a seguir, un gran compañero, un gran amigo y bueno, sin duda, como te he dicho, es espectacular para el equipo que lo hayan renovado porque es un ejemplo y un espejo para todos los jóvenes de hoy en día en quien fijarse, ¿no?
Un Pedro que està en un moment molt dolç, porta 14 gols amb el Barça, igualant a Messi, i és el pitxitxi de l'equip en Lliga amb 10 gols. Diu que està feliç al Barça, porta més 7 dianes en els últims 5 partits, tot i que sap de la competència que té a la davantera.
Sí, contento por cómo están saliendo las cosas, ¿no? Siempre es importante pues acabar bien, creo que lo hemos conseguido, y bueno, ahora a pensar en descansar, desconectar un poco y volver con las pilas otra vez renovadas. Está complicado, difícil, hay mucha competencia, pero bueno, sé que tengo que seguir trabajando, lo estoy haciendo y nada más, las oportunidades, si tienen que llegar, llegarán.
Pedro està convocat el dia 2 de gener als entrenaments en la segona tanda com els estrangers. També tenim una bona notícia, la Barça, Valdés, que va marxar ahir de vacances a Nova York, ha entrenat a contrarrellotge fins i tot el dia de Nadal i ja està apte per tornar. Ho reconeixia ell mateix per Twitter el dia 25 al vespre i ja estoy listo, fent especial agraïment al recuperador del Barça, Juanjo Brau, per estar en tot moment al seu costat. A més, el porter va penjar un vídeo al seu Facebook on se'l veu en plena forma parant una pilota, una prova més de la bona recuperació de Valdés i el bon estat de forma després que, recordem, el 19 de novembre va patir una ruptura al bessó de la cama dreta en un amistós amb la selecció de Sud-àfrica. Valdés, per tant, que s'incorporarà als entrenaments amb el grup la setmana que ve i, com va dir ell fa uns dies en roda de premsa, estarà a disposició per jugar el dia 5 contra l'Elx, el primer partit després de vacances al Camp Nou.
De moment, tot són bones notícies. Al Barça en tenim més. A més, és la cirereta del pastís perquè continuem fent un marcatge a l'home i des de la distància a Leo Messi, que, Helena, les properes hores coincidirà amb el Tata Martino i avui ha de començar a treballar a les instal·lacions de Newell's.
Sí, un Messi que, a més, com ja vam avançar el dimarts aquí a Sports Cope, no va assistir al partit de despedida de Gavi Milito ahir a Buenos Aires. En l'homenatge, al final, es va projectar un vídeo on excompanys de Milito al Barça, com Piqué, Pinto, Iniesta i Puyol, li dedicaven unes paraules. Messi està a Rosario, volcat en la recta final de la seva recuperació, fent la preparació física amb Melvio Paulo Rosso, en principi avui a Bellavista, a les instal·lacions del Newell's, i entre avui i demà, com deies, té previst veure's amb Martino. Per cert, que Messi i també Jordi Alba són a l'11 del diari L'Equip, on també hi són Neuer, el porter del Bayern de Múnich, Lahm, també de l'equip bavarès, Ramos del Real Madrid, Thiago Silva del PSG, al mig del camp Paul Pogba de la Juventus, Torreira allà del City, Ozil ara de l'Arsenal, i a la davantera, a banda de Leo Messi, Ribéry i Ronaldo. I deixa'm dir-te, per últim, que segur que el Barça torna a la feina el dia 30 de gener, doncs bé, el divendres dia 3, informa el club que el primer equip farà un entrenament a porta oberta. El miniestadi serà a partir de les 11 del matí. Els socis tindran entrada gratuïta i els que no siguin abonats hauran de pagar 5 euros.
Molt bé, Helena, així està el Barça. Un Messi que no va estar a l'homenatge a Gavi Milito, però Qui sí ha jugat aquesta matinada ha estat Neymar. Ho ha fet a la trobada de les estrelles al Brasil, a la localitat de Goiana. Un acte solidari on Neymar ha estat el gran protagonista i ha marcat singles. Ara parlem del rival europeu del Barça, el City. I gairebé 24 minutets. Per cert, si algú s'incorpora ara, això és Esports Copi per Copi Catalunya i Andorra. El Manchester City, que va jugar a Ihil i va guanyar el Liverpool remuntant una victòria que li ha servit per situar-se segon tot el Boxing Day de la Premier.
No estan de vacances a la Lliga Anglesa. Hi havia un partit doncs, molt interessant, aquest atractiu Manchester City-Liverpool, amb aquesta possibilitat de liderat i al final victòria dels de Pellegrini 2-1. S'avançava el Liverpool, minut 24-0-1, gol de Coutinho. Això ja se sabia, però es ratifica. És molt fàcil trobar l'esquena de l'eix de la defensa del conjunt anglès. Empataven al minut 31 Kompany a la sortida d'un córner. També se'n ratifica que Kompany és millor golejador que no pas defensa. I en el minut 45, en una jugada polèmica, allò fregant el fora de joc i amb col·laboració del porter del Liverpool, Negredo posava el 2-1, que finalment seria definitiu. Les conclusions, doncs, que Hart se'n ratifica a la porteria, que Pellegrini s'ha oblidat d'aquesta temptació de comptar amb el romanès Pantilimon. No podia jugar al Manchester City amb un porter que es digui Pantilimon. La defensa estava molt clara, amb Zabaleta, Kompany, De Michelis i Kolarov, els laterals que continuen pujant, i és molt fàcil trobar-li les esquenes, i és molt fàcil també passar per l'eix d'una defensa que ara mateix és el punt més feble del conjunt del Manchester. En el mig del camp, Fernandinho i Touré cada dia més consolidats. Si demà fos el partit contra el Barça, la línia de 3 la composarien Navas, Silva i Nasri, i la davantera tornarà Agüero, estarà Agüero, i anem a veure què passa amb Negredo, perquè podria ser que jugués Negredo i la posició d'Agüero per davant, per darrere, millor dit, del davanter centre, podria provocar que Navas, Silva o Nasri caiguessin un d'ells a la banqueta. Parlava Zabaleta després d'aquest partit i deia que aquesta victòria 2-1 contra el Liverpool doncs reforça una mica més la moral del Manchester City de cara a aquest proper partit contra el Barça i els propers compromisos al campionat anglès.
El Liverpool es uno de los mejores equipos del momento. Seguro que va a ser uno de los candidatos al título. Es un equipo muy complicado, juega muy duro. Lo que pasa es que nosotros en casa estamos jugando muy bien y con mucha confianza. Ahora es importante ganar al Crystal Palace para acabar líderes al final del año.
Així està el Manchester City, que, vaja, no enganya, és la radiografia del que venim comentant, però aquests dies tenim l'oportunitat de veure'l amb una miqueta més de tranquil·litat. El més feble del conjunt de Pellegrini, la defensa, tot i aquesta ferrissa de lluita que hi ha ara al capdavant de la Premier, i efectivament no va estar Agüero. Propera cita per veure els de Pellegrini, el rival als vuitens de la Champions del Barça, demà, també a la Premier, 4 de la tarda, davant el Crystal Palace. De seguida ens prenem, vosaltres i nosaltres, un bra cafè, que a aquesta hora ve molt i molt de gust. Abans us convidem, de seguida bra cafè, a anar al futbol. És l'últim partit de l'any, Catalunya-Cap Verd. Una gran oportunitat de veure els Piqué a Bartra, potser ja renovat de forma oficial amb el Futbol Club Barcelona, a Joan Capdevila. Ve de guanyar el campionat dels Estats Units. Oriol Rossell, veurem si també el podem veure. Una magnífica oportunitat per veure la gran categoria i el gran futbol que hi ha a casa nostra. Dilluns vinent a la Muntanya Màgica de Montjuïc, Catalunya, Cap Verd, a les 7 de la tarda. Tenim entrades. Els més ràpids en marcar el 270-37-79, 270-37-79 o 270-37-80 s'emporten les entrades. Ara, el debat.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Copé. Bracafé, el millor cafè.
Escoltar l'Andreu, que s'ha de dir el millor cafè, de veritat, és que és així. Tastar Bracafè suposa que vagis a repetir, segur, en les diverses varietats, amb cos, amb presència, amb història, amb tradició, cafès de Brasil. Tota l'actualitat ens encamina cap a Brasil en el futur a curt mig termini. Brasil és l'origen de Bracafè. Des de 1928... jo no recordo com li agrada el Bracafè al Miguel Rico. Miguel, bona tarda, com t'agrada a tu?
Jo un talladet, que tu.
Un talladet, molt bé. Van bé les festes, senyor?
Sí, senyor, no ens podem queixar.
Perfecte, sí, senyor. I que durin les puguem repetir any rere any. Miguel, estem tancant aquest 2013. Venim d'escoltar i de parlar de Pedro Rodríguez, possiblement amb Neymar, el jugador més en forma del Barça, no? No només per la capacitat golejadora, sinó pel que s'ofereix. Vaja, descobrir a Pedro tampoc ho farem, no?
No, no ho farem. No ho farem. Jugador importantíssim. Per mi sempre titular seria el company de... Neymar i Messi a la davantera amb un equip ideal, no solament per les seves prestacions en atac, que li ha demostrat sobradament, sinó també per la seva solidaritat com a jugador d'equip.
Sí, senyor.
No hem d'oblidar que és capaç de defensar del primer minut al 90 i que jugui després de 6 anys com si encara fos sempre el partit del seu debut. Un jugador humil i absolutament necessari.
Ara ho dèiem, en aquesta davantera de 3, jo crec que sortia amb desavantatge perquè el Tata sempre ha tingut en positiu Alexis, no? Era Neymar, Messi i un altre, i en principi era Alexis. Però jo crec que en Mundial per davant, i tal i com arriba Pedro, que vigili el xilè, no?
Bueno, això ho guanya dia a dia. Jo no dic que Alexis sigui mal jugador, que no faci tot el que pot, que no hagi millorat les seves prestacions a la tercera temporada, que en, recordem que és la tercera temporada aquí, però crec que el Pedro està en errors per dalt d'ell. I ho demostra cada partit, ja ha fet més gols aquest any que l'any passat, i és absolutament determinant a partits determinants, com per exemple l'altre dia a Getafe, en què no sóc capaç d'imaginar què hauria passat amb aquest partit sense Pedro a l'equip.
Sí, o què podia haver passat si els gols de Pedro els hagués fet un altre, que estaríem encara, doncs...
Segur.
Sí, sí.
Segur que hem acabat les portades.
Sí, sí, efectivament, que aquí anava. Precisament un que aglutina moltes portades és Leo Messi. No sé si aquest gest de no anar ahir a l'homenatge a Gavi Milito a tu et fa veure un canvi de talent en l'argentí, per allò de saber dosificar-se, saber mantenir la pausa per recuperar el nivell competitiu.
Pues sí. Crec que ara és un jugador lesionat que no vol una altra cosa que posar-se amb el nivell que no disfrutem ni disfrutem des de l'abril de l'any passat, però d'aquest any mateix, per la temporada passada, i que sap com ens dona la importància a la imatge, el que sembla, el que transcendeix. I no és un jugador... O sigui, vam dir que els bolos de l'estiu li havien fet molt mal, probablement una reaparició, no, probablement no segur, una reaparició amb un partit amistós, encara que fos testimonial, no hauria estat ben vista. I sí, m'assembla molt bé que hagi aportat el mateix que els jugadors del Barça que no hi eren, que és una presència per vídeo, un miratge de solidaritat, i no crec que la seva amistat amb el Milito ressenteixi per estar o no estar a l'homenatge d'ell.
A més, ja sabem que estant a l'Argentina, portant a més moltes setmanes a l'Argentina, encara té més valor això, perquè ell s'obre més allà, se sent molt còmode, fins i tot apanyar amb passaté, que no passa nada. Jo crec que tots coincidim que va fer molt bé Leo Messi. Més temes, Miguel, que envolten l'actualitat del Barça. Vas tenir oportunitat de veure el City ahir?
No ho vaig veure. Ahir era... jo entenc el Boxing Day, però també entenc Sant Esteve.
Sant Esteve es deia, no?
I jo les tradicions que deixo són les nostres, no les dels anglesos.
2-1, davant el Liverpool.
He vist el resum, sí. Els gols i tal, sí.
No enganyen, la línia més feble és la defensa.
Bueno, això ho sabem, sense que jugui contra el... Per tant, el que tinc clar és que tot dependrà de com estigui el Barça. Si el Barça està al seu nivell, sortirà en van, i si no, doncs haurem de plegar a vuitens de final.
També és cert, Miguel, i ho va dir el Tata Manó, just quan va acabar el partit davant el Getafe, que els objectius, a banda de millorar el joc, això ell ho té com un leitmotiv des de la seva arribada al conjunt blaugrana, és cert també apuntalar la defensa i sobretot les jugades d'estratègia, no?
Sí, perquè ofensivament la mitjana de gols que porta l'equip amb el Tata Martino és de 2,7 per partit, que és molt similar a la que hem fet amb el Tito i amb el Pep. Gols no és que n'encaixi molt, però evidentment sí que està per dir-ho aviat, malament i aviat, diria. Estan queixant gols estúpids. Estúpids com els dos de Getafe amb errades defensives flagrants, no sol a la jugada del córner que remata un paio sol del Getafe, sinó també el primer gol que enganxa l'esquena d'Alves i no hi ha cap central que surti a cobrir, el porter tampoc està massa bé. Per tant, sí, jo crec que falta més tensió defensiva. També és veritat que fins ara ha estat la defensa ha estat la línia més dèbil de l'equip a causa de les lesions.
Sí, és veritat, sí.
Esperem que ara amb la recuperació definitiva de Jordi Alba i també de Dani Alves l'equip sigui més sòlid, i si és capaç d'augmentar en defensa, ja coincideix amb el Tata, que el seu potencial a dalt fa que sigui molt difícil, per no dir que impossible, que no tots els partits marquin igual.
Dues de la defensa que et vull fer, com a periodista molt ben informat. Lo de Puyol, té mal final en quant a que creus que acabarà dient adéu al Barça a final de temporada?
No ho sé, però sé que ara és possible. Això és la primera vegada que ho penso, no l'havia pensat mai. Tampoc és tan estrany que un jugador de 35 anys amb un nivell d'exigència contra el Barça jugui la que sigui la seva última temporada. Això no empanya per bé la seva trajectòria al Barça.
Sí, sí, clar.
Pot ser perfectament possible que jugui un, dos o tres o quatre anys més amb un equip amb menys exigència i amb un calendari que el permeti dosificar el seu esforç, perquè no hem d'oblidar que el Puyol ha estat des de sempre un jugador que ha jugat cada partit contra qualsevol rival al 100% de les seves possibilitats físiques, i això necessàriament a Puyol i a tothom li passa una factura.
I el que pot ser, jo crec que si manté la línia ho serà fàcilment, el relleu de Carles Puyol, i potser és per la massa, però el veiem en un futur a mig llarg termini amb el braçal de capità. Marc Bartra, tens notícies que s'ha de tancar abans de final de 2013 la renovació?
La meva informació és que sí, que abans del dia 31 miraran de tenir una última definitiva reunió amb el Mágico Díaz, que és el seu agent, i potser amb el Bartra mateix, i que exactament com va succeir amb l'Iniesta, el club anunciï la renovació, tot i que la signatura del contracte i del nou contracte sap a la cita que torni el president i es faci a primers d'any. Però sí, seria important, que estèticament important, diria, que el Bartra no comencés l'any com a jugador lliure.
Sí, perquè sobta que Andrés Iniesta, tot i la importància que té a l'equip acabant contracte el 2015, acabi anunciant-se i renovant, signant la renovació abans que un jugador també sembla important per l'equip com és Marc Bartra, no?
Bé, és una relació de jerarquia, i entenc que sí, que pot ser normal que l'Iniesta se l'actualitzi abans que els jugadors que estan a la primera temporada al primer equip, però també entenc que no cal tenir dura més això del Bartra. Els partits que ha jugat ha demostrat que té nivell suficient per estar al primer equip del Barça, i per tant convindria que això ho aclareixi el més aviat possible.
Molt bé, anem acabant. Fixeu-vos que hi ha molts noms propis que envolten l'actualitat del Barça, que per un o altre motiu necessiten ser repassats. Martín Montoya, et dic la veritat, aquí a la redacció tenim un debat, no hi ha terme mig, o hi ha partidaris absoluts de Martín Montoya pel que ofereix, no? Si parlàvem de Pedro, d'un treballador que s'ofereix sempre, que està sense una mala paraula, que sortint des de la banqueta doncs rendeix. Hi ha molts partidaris aquí a la redacció de Martín Montoya, però també hi ha molts detractors per allò de sí, sí, rep moltes pilotes, però no, i no posa una bé des de la lateral.
Bé, el que és important no és el que pensem nosaltres.
Això segur.
És el que pensa l'entrenador. I a mi em consta que l'entrenador és el primer interessat en que Martín Montoya continuï al Barça. Si això li afegim que el propi Montoya vol jugar, continuar jugant al Barça, desestimant ofertes econòmicament molt superiors, hem de suposar que això acabarà amb la renovació del lateral, que no hem d'oblidar que és l'indiscutible titular de la selecció sub-21 i gran candidat a ser el lateral dret de la selecció espanyola.
Sí, senyor, i que com Marc Bartra també acaba contracte el juny de 2014, és a dir, aquesta temporada. Molt bé, Miguel, ho deixem aquí. Si no tornem a parlar, que tinguis una bona sortida i una millor entrada d'any, eh?
Igualment, bon any a tothom.
Una abraçada. I recordeu, Bracafé, cafès amb tradició, amb història, el cafè, que aquesta hora acompanya un Bracafé en les diverses varietats a la perfecció. 3 i gairebé 38 minuts. Tenim més coses? No us mogueu, de seguida tornem.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé. De la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé. Això sí que és cafè. El millor cafè. All the lights are coming on at night.
L'equip d'Esports Cope
us desitja
el millor per aquestes festes
i tota la felicitat del món
pel 2014.
Guanyant títols o no,
però gaudint de l'esport i de la ràdio.
Gràcies per fer-nos costat.
Esports Cope, un equip que surt a guanyar.
Su baño, su cocina, su hogar. En Lujodux transformamos sus deseos en realidad.
Superoferta Lujodux. Le cambiamos de un día para otro su bañera por un plato de ducha extra plano y antideslizante con cerámica para alicatar la parte de la bañera, con grifo de ducha, mampara y mano de obra incluida. Todo desde 990 euros. Oirá otras ofertas, pero ninguna como la de Lujodux. 93-448-1768. Calle Sants 316, cerca Metro Badal. 93-448-1768.
Continuem a Cope Catalunya i a Andorra Esports Cope. Ara és el torn per la informació de l'Espanyol. Abans, la felicitació als companys de Televisió de Catalunya que ahir van emetre un sensacional reportatge sobre la figura de Dani Jarque. Marcats pel 21. És difícil, de veritat, plasmar amb tanta sensibilitat i transmetre emocions, sentiment i realitat com en aquest reportatge 100% recomanable. Bé, dit això, estirem del fil del que va dir el president de l'Espanyol, Joan Collet, sobre les possibles ofertes per jugadors al mercat d'hivern. Si venen i truquen a la porta, els escoltarem. Posem Gil, noms als cromos, qui pot sortir i per què aquest mercat d'hivern aquest mes de gener.
I sobretot a la pregunta de què passaria si aquesta oferta fos prou tentadora com per parar-se a pensar-s'ho. Primer nom propi, Héctor Moreno, mexicà, central internacional, 25 anys, clàusula de rescisió, 20 milions d'euros, acaba contracte el 30 de juny del 2016. No és la primera vegada que es parla de la figura de Héctor Moreno. És un jugador pretès per molts equips, entre ells el Rubín Kazán, aquest estiu. Va posar 7 milions d'euros sobre la taula, però en principi el futbol rus no li acabava d'agradar aquest central mexicà, que ara mateix és un segur. L'eix de la defensa és una assegurança molt ferma, l'eix de la defensa de l'Espanyol. Aquesta clàusula molt alta, 20 milions, podria provocar una oferta a terme mig que, d'alguna manera, doncs apaivagués una mica les tensions de tresoreria que arrossega l'Espanyol. Interès del Rubín Kazán, interès de la Juventus en el seu moment, és un futbolista atractiu. La contra, que hi ha Mundial aquest any. Anem a veure què passa amb Héctor Moreno, si entra o no entra a la llista del seleccionador mexicà, perquè això podria provocar un desenllaç en una direcció o en una altra.
Primer nom, Héctor Moreno. Tenim més.
Thierry Bifumà, 21 anys, clàusula de rescisió 10 milions d'euros, acaba contracte el 30 de juny del 2017. Jo més que de Thierry Bifumà parlaria del factor Thierry, un futbolista que vol ser important, que vol jugar minuts, però que, evidentment, té per davant la competència d'homes com Sergio García o ara mateix fins i tot John Córdoba. És un futbolista imprevisible pel que fa a la seva psicologia i Javier Aguirre ja ha hagut d'apagar un incendi en el transcurs d'aquesta temporada. A més, hi ha rumors de que vol canviar de representant i que la seva actual representació no acaba de fer-li el pes. Per tant, si la cosa es complica, Thierry no acaba de tenir els minuts que vol i el jugador doncs es fa un embolic mental, podria ser un altre nom pel qual trucar a Cornellà i preguntar.
Anem pel tercer nom.
Sergio Tejera, 23 anys, acaba contracte el 30 de juny del 2016. És un cas diferent, el de Héctor Moreno i el de Thierry Bifumà. Va apostar per intentar tenir una oportunitat amb Pochettino, no ho va aconseguir. Va apostar per tenir una oportunitat amb Javier Aguirre, tampoc ho ha aconseguit. Als 23 anys, dos anys en blanc, són massa pes per un futbolista que, evidentment, ha d'intentar explotar en el seu futbol i la seva trajectòria esportiva. Per tant, qui sap si aquest mercat d'hivern podria ser una bona opció perquè Sergio Tejera sortís de l'Espanyol.
Héctor Moreno, Thierry i Sergio Tejera són les opcions que hem analitzat i després d'escoltar Joan Collet creiem possibles com a jugadors que poden deixar l'Espanyol en aquest mercat d'hivern. Algun apunt més, Gil?
Deixa'm fer dos apunts. El primer, Vinga. Que la banda de jugadors que acaben contracte el 30 de juny del 2015 és molt intocable, i el Kiko, i el Víctor Sánchez, Javi López, Coloto, Raúl, Mationi, i el mateix Sergio García, ara mateix el jugador franquícia d'aquest club. I els possibles moviments que podria haver-hi a l'Espanyol en funció de les sortides. Parlem de jugadors que acaben el 30 de juny del 2014, pràcticament sí. Ja. Joan Capdevila, podria reconvertir-se a la posició de central, com ja li va tirar la canya en el seu moment Quique Iglesias. El club podria executar l'opció de compra per John Córdoba, per exemple, si sortís algun davanter. O, si, sense anar més lluny, si surt Héctor Moreno, l'opció de compra de Sydney, el jugador del Benfica, podria ser una opció. Recordem, Simao també acaba contracte aquest 30 de juny del 2014 i no hi ha opcions, no hi ha opcions de compra ni per Pizzi ni per Torje.
Molt bé, Gil. Així està l'Espanyol i així està el planeta futbol. De seguida parlem d'altres temes aquí a Esports Cope, començant pel bàsquet.
Hola, soy Enrique Tomás. Un consejo, zapatero a tus zapatos y el jamón en una jamonería. Pues sí, soy Luis Royán y yo confío en los mejores profesionales, no solo en estas fiestas, siempre, porque yo busco calidad, precio y atención. Compra en Enrique Tomás, es garantía real.
Amigo, es para siempre. Amigoautos.es, el amigo para tu mejor viaje. Amigoautos.es, tu coche de alquiler desde 30 euros la semana. Amigoautos.es, el alquiler de coches en la red. Clica amigoautos.es, será para siempre.
Su baño, su cocina, su hogar. En Lujodux transformamos sus deseos en realidad.
Superoferta Lujodux. Le cambiamos de un día para otro su bañera por un plato de ducha extra plano y antideslizante con cerámica para alicatar la parte de la bañera. Con grifo de ducha, mampara y mano de obra incluida. Todo desde 990 euros. Oirá otras ofertas, pero ninguna como la de Lujodux. 93-448-1768. Calle Sants 316, cerca Metro Badal. 93-448-1768.
Falten dos dies pel clàssic Madrid-Barça de bàsquet, el diumenge a les 7 de la tarda, i que viurem a la Cope. Abans, avui es juga íntegra una altra jornada de Lliga. Saludem l'especialista Cope en bàsquet, Miguel Ángel Paniagua. Com va? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Albert.
Com van les festes, professor?
Bé, bé, bé. Aquí tranquil·lament amb la família i tot bé.
Molt bé. Molt bé. Avui el Barça juga al Palau, ho fa davant el Gran Canària, i el Real Madrid ho fa a Badalona. No són rivals fàcils per als protagonistes del clàssic?
No, en absolut, en absolut. Pel Barça és un adversari complicat. També jo penso que el Madrid home, ha de guanyar el partit amb la penya, però la penya té potencial per fer patir el Madrid, sobretot des del joc exterior, que penso que és l'eina més important que té la penya ara mateix, a part de la gent jove que té, que és molt important també, però vaja, penso que el Madrid hauria de guanyar no sense dificultat. Igualment és vàlid el pronòstic pel Barça. I ja entraríem en el gran clàssic del diumenge.
Mm. Continues veient el Barça poc fiable com fins ara?
Bueno, més que poc fiable, jo el que trobo és que el Barça encara no ha trobat la seva identitat com a equip, no? Jo penso que el Xavi Pasqual té idees molt clares del que vol fer amb l'equip, però hi ha jugadors en l'equip que no tenen idees molt clares del que vol fer el Xavi Pasqual, i això provoca una simetria, una mica de disfuncionalitat en l'equip, però sí penso que el Barça té un potencial extraordinari i estic absolutament convençut, i t'ho he dit des del primer dia de la competició, que el Barça al final hi estarà competint per tots els trofeus.
Mm-hmm. Atenció també en relació amb el que deies del partit del Madrid a l'Olímpic. Ja han perdut equips com el Baskonia, l'Obradoiro, a més van estar a punt de fer-ho al mateix Barça i també l'Unicaja, però tu no tens la sensació que aquest expedient del Real Madrid gairebé immaculat avui es trenqui, no?
No tinc aquesta impressió, però sí tinc la impressió de que el Madrid patirà moltíssim, perquè la penya, com t'he dit abans, té molt de talent. Té jugadors joves, té jugadors veteranos, els joves són molt, molt interessants, no solament el Vives. És un equip que juga sense pressió. Normalment la penya històricament sempre ha jugat amb pressió perquè ha estat sempre els 3-4 primers. Ara no és el moment històric de que la penya tingui aquesta pressió, però jo sí que penso que li donarà un partit molt fort i penso que el Madrid patirà. Però sí tinc també la impressió que el Madrid és més equip avui mateix que avui, ara mateix i avui, el dia d'avui, que la penya.
Mm-hmm. Barça-Gran Canària a 8:15, i penya-Reial Madrid a 10:15. Del clàssic, mirant cap al futur a curt termini, de diumenge, és d'aquells partits que té per tu avui una lectura clara o és d'aquells enfrontaments de no tocar?
Bueno, tu ja saps que a mi m'agrada moltíssim dir que un equip és favorit, però que no sempre el favorit pot guanyar, no? Aquí mm-hmm. està claríssim, jo penso que el 99% de la població baloncestística diria que el Madrid és favorit ara mateix, i penso que també la gent del Barça, fins i tot els més irreductibles, però sí que també estic convençut de que el Barça donarà molt, molt, molt partit al Madrid, li donarà batalla, i el Barça té la capacitat sobrada per guanyar un partit al Madrid, i fins i tot ara mateix. Penso que el Madrid és superior al Barça en quant a que el Madrid ja juga amb una identitat concreta i aquesta identitat la té molt assumida. El Barça encara no, però el Barça és que té molt de talent, que t'ha de dir a tu, no?, i a la gent que normalment veu l'equip. Jo he vist pràcticament tots els partits del Barça, tant a la Lliga CB com a l'Eurolliga, i penso que és un equip molt fort, que encara està trobant i que està buscant la seva identitat definitiva per acabar de ser un gran equip.
És el plat fort d'aquests dies, Madrid-Barça, el clàssic de bàsquet, el diumenge, insisteixo. El viurem, l'escoltarem a la sintonia de la cadena COPE. Aprofito per tancar la informació de la jornada d'avui, Miguel Ángel, destacant que el Manresa juga a 8:45 a la pista del Cajasol d'Aito. Està el conjunt Manresa amb 4 victòries i 7 derrotes. Bé, tot el que sigui sumar, doncs benvingut, no?
Sí, sí, home, i possibilitat té de sumar una victòria. El Cajasol és un equip molt jove, és un equip que està jugant sense pressió, naturalment, està jugant amb un estil de fresc i una mica desenfadat, però penso que el Bruixador té la possibilitat de guanyar, perquè és un equip també, el Sevilla em refereixo, l'equip d'Aito, és una mica irregular, com correspon a tot equip que té una base fonamental de joventut, no? I en aquest sentit sí que podria donar una sorpresa. Però vaja, normalment hauria de guanyar el Cajasol, no per molt, però sí que trobo una mica favorit al Cajasol.
És l'opinió de l'expert Miguel Ángel Paniagua. Gràcies i abraçada, eh?
Una abraçada molt forta, Albert.
Nosaltres tenim més bàsquet, ara la NBA.
Los planes de ahorro para la jubilación de BBVA te ofrecen esta sección.
Arriba el racó de la NBA d'Esportscope a 10 minutets mal comptats per arribar a les 4, que serà quan posem el punt final a l'edició d'avui. Pau Gasol no ha viatjat Hill amb els Lakers a Utah, on juguen la propera matinada, i no ho ha fet per una infecció respiratòria.
Sí, aquesta sinusitis que arrossega des del novembre, que l'impedeix de rendir al 100% i que el deixa fora d'aquest partit contra Utah. Una notícia que va agafar fins i tot a contrapeu el mateix Mike D'Antoni, el coach dels Lakers, quan li van preguntar, i va dir que en principi sí que és veritat, sí que era veritat que havia recaigut, però que estava en condicions de jugar. Uns minuts després, els Lakers feien oficial aquesta baixa de Pau Gasol. A més, el seguiment és day by day, és a dir, dia rere dia, o sigui que de moment és una incògnita quan podrem tornar a veure a Pau Gasol a les pistes. Un Pau Gasol que, recordem, el 15 de novembre en el partit contra Memphis jugava amb un problema al peu. El 6 de desembre contra Sacramento, problemes al turmell. El 16 de desembre contra l'Atlanta patia un cop al cap amb sang pel mig que l'obligava a retirar-se, i era baixa definitiva pel partit que van disputar el passat dia 21 contra Golden State Warriors. Per tant, contra Utah serà el cinquè partit on Pau Gasol tindrà problemes, el segon que no podrà jugar d'aquesta temporada regular, on els Lakers continuen arrossegant-se.
Recordeu, Utah Lakers a partir de les 3 de la matinada. Tenim més una horeta abans a les 2, Minnesota amb Ricky Rubio davant Washington.
Cuando me jubile, solo quiero pensar en disfrutar de la vida.
Y yo, por eso voy a ocuparme de mis ahorros ya, para cumplir mis planes.
Empieza a hacer realidad el futuro que esperas con los planes de ahorro para la jubilación de BBVA. Recibe hasta un 3% de bonificación por tu aportación o traspaso desde otra entidad antes del 31 de diciembre. Esto es tranquilidad. Tener un banco que siempre responde, hoy y mañana. Consulta condiciones de la promoción en bbva.es. Adelante.
Vinga, tenim més coses que heu de saber. És cert que el plat fort dels propers dies és el bàsquet amb el Madrid-Barça, que després torna a la Lliga, però també en l'horitzó a curt termini el motor. Fem un apunt de motor perquè Arias comença a desembarcar a l'Argentina la caravana del Dakar que arrenca el proper 5 de gener. Bona tarda.
Hola, què tal? Molt bona tarda. Sí, los componentes de la expedición española que van a participar en el Dakar ya salen hacia Sudamérica. La Sanz, empezamos por las chicas, actual campeona, parte mañana. Nani Roma, ganadora en motos en el 2005, parte esta tarde, 10 años después, aspira a ganar el título. Pero en coches, Marc Coma, tricampeón, marcha el lunes. Joan Barrera y Jordi Viladoms lo harán el domingo. Recordemos que el Dakar comienza el 5 de enero en Rosario, Argentina, y acaba el 18 en Valparaíso, Chile. 13 etapas, 8.700 kilómetros, 5.000 de ellos cronometrados sobre un recorrido total. Un grupo, por cierto, de indígenas bolivianos amenaza con boicotear la carrera cuando pase por su territorio porque el presidente de Bolivia, Evo Morales, no les ha consultado si la carrera debe de pasar por su territorio.
Quines coses. Del motor a l'embol. Perquè també aquests dies estarem pendents de la selecció espanyola d'handbol. Està preparant l'europeu de Dinamarca. Ho fa amb quatre jugadors del Barça i la important absència d'Sterbich. A la COPE hem escoltat el seleccionador. Manolo Cadenas, què diu?
El seleccionador que tiene el reto por delante de ser campeón de Europa con un equipo que justo hace un año fue campeón del mundo y por tanto esa base de jugadores hace ser optimista de cara a intentar conseguir el título de Europa. El azulgrana Sterbich, por cierto, es baja por problemas físicos y de ese problema en la portería y de esa circunstancia habló ayer en el partido de las 12, Manolo Cadenas.
Una seria baja y que bueno, en algún momento pues nos puede restar potencial, pero aquí en este caso pues compensada por la ilusión de que esté un jugador como Gonzalo Pérez de Vargas que lleva un camino fenomenal de progresión. En principio el titular será Sierra. Hay muchos partidos, va a haber momentos de todo tipo y bueno, los dos tienen que, entre los dos, llevar el peso de la portería.
Los jugadores del Barça incluidos en esta relación de convocados son Sarmiento, Raúl Entre Ríos, Viral Morros, Víctor Tomás y Gonzalo Pérez de Vargas, que está cedido por el club azulgrana al Toulouse francés. Además, Cadenas ha convocado a los catalanes Antonio García del PSG francés, Joan Cañellas del Hamburgo, Albert Rocas del Colding danés, Valero Rivera del Nantes y Christian Ugalden del Veszprém húngaro. Cadenas, por cierto, espera lograr el europeo, el único título que en España no le falta en las últimas temporadas. De momento no lo ha conseguido y, de hecho, desde el 2006 no hace podio.
Un europeo todos los equipos te pueden ganar, hay más igualdad que en una Olimpiada o en un Mundial. Dinamarca, Croacia, Francia.
¿Se imagina una final con Dinamarca con el pabellón ahí lleno y acordándose de lo de la final?
Me gustaría estar ahí, imaginármela y después decir, venga, vamos a ver cómo empieza el partido. Hasta el inicio del partido me gustaría imaginar eso, que estamos ya en una final y nada menos que contra Dinamarca y a su casa. Eso sería desde luego muy motivante.
El europeo de Dinamarca comienza el 12 de enero. España está encuadrada en la primera fase con Hungría, Noruega e Islandia.
Molt bé, gràcies. Juan, fem l'última pausa del programa i tanquem amb l'agenda, amb el Minuto Gir i l'última hora.
De dilluns a divendres, de 6 a 7...
La tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Tomàs Molina, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com portes la teva imitació al programa Polònia?
Ningú li agrada que ho imiti. I a mi, tampoc. Que també és molt pesat. Perquè vas pel món i tu em va dir molt bona nit, molt bona nit, molt bona nit.
Actualitat, esports, concursos, entrevistes.
A la tarda.
Amb Carles García Pastor.
I busca La Tarda COPE a Facebook i Twitter.
Primero, la noticia.
Pues ya se conoce la sentencia. En Estrasburgo, tumba de doctrina Parot.
Y a continuación, los mejores expertos para explicártelo.
Ha analizado el ámbito estrictamente jurídico.
¿Quién nos puede poner mucha luz sobre todo esto?
José Luis Requero es magistrado de la Audiencia Nacional, señor Requero.
Y analizar sus consecuencias.
A esta tarra pueden seguirla en los próximos meses otros 61 terroristas.
Estás en COPE. Bienvenido.
COPE. Estar informado.
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama juegan cada noche en COPE.
Atención a la noticia que adelantamos porque va a traer con...
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama en el partido de las 12.
La era nula uno, que era fuera de juego, claro.
Ah. Oye, cuéntanos algo que no se sepa.
Espera, que se lo preguntemos a los protagonistas.
¿Y tú? ¿Juegas?
El partido de las 12. A medianoche. El deporte está en COPE.
COPE. Estar informado. All the lights are coming on. And
L'equip d'Esports Cope
us desitja
el millor per aquestes festes
i tota la felicitat del món
pel 2014.
Guanyant títols o no,
però gaudint de l'esport i de la ràdio. Gràcies per fer-nos costat.
Esports Cope, un equip que surt a guanyar.
1, 2, 3, 4.
2:30 arribem a les 4 de la tarda, que anem plegant veles, però ens agrada mantenir els bons costums. Helena, l'agenda del cap de setmana, que tenim cosetes, tot i no haver-hi futbol de primera ni de segona, eh?
Sí, comencem pel futbol sala, 17a jornada de Lliga. El Barça juga demà a les 6 de la tarda a la pista del Jaén, Paraíso Interior. També 6:45, Marfil Santa Coloma, Àzcar Lugo. En handbol, primer partit de la selecció espanyola per l'europeu. Demà a les 6 de la tarda, Espanya s'enfronta a la selecció de Cantàbria, a Santander. I en bàsquet, diumenge arrenca la tretzena jornada de la Lliga Endesa. A 1:15 del migdia, la Bruixa d'Or rebrà el Bilbao Bàsquet. A les 7 de la tarda, el gran partit de la jornada, el clàssic Madrid-Barça. I la penya no jugarà fins dilluns a 8:45 a la pista del Twente Estudiante.
Gil, superstart!
A veure on es porta això.
Crac Casada. Crac Casada, lo primer de tot. No. Tanqueu els ulls. Reunión en la cumbre. Thibaut Courtois, porter de l'Atlético de Madrid, pateix per molts equips, és del Chelsea, vol saber el seu futur. Amb Miguel Ángel Gilmarín, Diego Pablo Simeone, José Luis Pérez Caminero,
lo mejor de cada casa,
i Andrea Berta.
Sí, qui és Andrea Berta?
És el segon de Caminero, la direcció esportiva de l'Atlético de Madrid. Això no seria notícia si no fos per l'escenari de la reunió. No sé si sortia fum o no de la garita número 5 de seguretat de l'estadi Vicente Calderón, on tenien tancat a Thibaut Courtois. Thibaut, signa aquí, o si no, no ens farem responsables.
Bueno, está bien, hablemos de sobornos.
Bueno, sobornos, amenaces, no contra els difunts, però bueno.
Però cabien tots allà.
I alhora, l'equip estava esperant a l'autobús perquè marxaven de concentració, perquè jugaven contra el Llevant. Mitja hora de retard de l'autobús, després d'aquesta reunió a la garita número 5 de l'estadi Vicente Calderón. En fi, que diuen des d'Alacant que l'Elche està interessat en Isaac Cuenca. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya li dona la raó a Anna Tarrés en la seva demanda contra la Federació Espanyola de Data. Despido procedente. La Federació Espanyola pot presentar recurs.
Gràcies, Gil, gràcies a tots. Més informació al programa a la tarda.
Despido improcedente, perdó.
Horaris. Que vagi bé. Adéu.